Potser és posar aigua al vi aquesta nostàlgia, aquest model de club i aquesta economia que parlàveu ara, però és que les llicències s'enfilen fins als 3.000 euros més IVA.
3.000 per anar al costat de la barca, eh?
Per anar al costat de la barca, al costat, però clar, n'hi hauran desenes d'aquestes embarcacions, per tant, no crec que puguin anar totes just al costat de l'embarcació.
S'ha d'ordenar, Arnau, perquè si no sortiria tothom.
Aquest mes IVA l'has venut com una innovació.
Sí. No, mira,
m'ha semblat estrany.
Va buscar informació.
M'ha semblat estrany, eh? El mes IVA com una innovació. Què vols dir, que abans era sense? O com va?
Home, dubto que l'any 74,
no, 80,
no, va sortir, hi haguessin massa llicències.
És possible que no, és possible que no, ho han d'ordenar, això. Escolta, Marrau, de totes maneres, impacta la campanya electoral, evidentment. Tu ara crec que demà tornes cap a Madrid perquè has de seguir també tot el tema d'Aragonès que va cap al Senat i tota la pesca. La campanya electoral segueix, però és possible que Biscaia estigui com mig aturada encara fins dijous o divendres. És possible que ja el cap de setmana útil sigui el pròxim, ja, no?
Sí, o que en aquest cas, ja que el vent ho fa favor, que els partits aprofitin aquesta alegria, ja, aquesta eufòria dels aficionats. Serà més fàcil ara ja sí colar el seu missatge polític als diferents diaris, ràdios i televisions, però sí que és veritat que s'hauran d'adaptar aquest sentiment d'eufòria i aquesta sensació de victòria que hi ha aquí a Bilbao i a tota la província. En qualsevol cas, sí, fins passat dijous que ve, que no hi haurà el gran gruix d'actes aquí a Bilbao. La campanya electoral encara és llarga, queden 15 dies per les eleccions, i segur que aquesta victòria de l'Atlètic Club de Bilbao, que portarà cua també a la campanya electoral. Hem vist coses molt estranyes de candidats que són de la Reial Societat o de l'Alavés donant suport al Bilbao amb les dents apretades, coses estranyes que s'ha de fer en campanya electoral.
Però aquí l'ignorant, que no ha dit res, diguem,
Carles,
en gairebé una hora, que té un conveni dels bons avui, ahir escoltant-vos, el Bilbao és del PNB, no?
No és del PNB, com deia el Segurola, és un club que s'ha, diguem-ne, que una part important dels seus aficionats s'han vinculat al nacionalisme. Llavors això no vol dir tampoc que sigui PNB, és veritat que una part sí, que hi havia analistes que apunten que potser sociològicament hi ha molt seguidor de l'Atlètic.
Però hi ha alguna cosa al País Basc que no hi hagi PNB molt destacat?
És que clar, si tu ets nacionalista...
Inclòs Bildu, també, hi ha molts votants que són de l'Atlètic.
Si vincules nacionalisme, no? El nacionalisme va...
És popular i allà on està...
El que passa,
segurament entre els joves és que també deuen votar més Bildu.
Dic, el que passa és que Biscaia és com el gran feu electoral del PNB, i se suposa que, com que hi haurà més moviment, més alegria i més eufòria relacionada amb el nacionalisme, aquests analistes relacionaven una cosa amb l'altra, amb aquest possible increment del PNB. Estem parlant, els que es mullaven, els que s'atrevien a mullar, deien com a molt un increment d'un punt, que sí que és important, però tampoc canviarà tant les coses. És veritat que, tal com estan les coses aquí al País Basc, que van frec a frec el PNB i Bildu, per intentar fer el seu passo, home, podria ser decisiu, sí.
Arnau, i demà a Madrid, què?
Demà a Madrid, Pere Aragonès, al Senat, a defensar la llei d'amnistia davant de bona part dels presidents autonòmics del PP. Ell parlava, el president de la Generalitat, parlava de trolejar el PP al Senat. Veurem, serà el primer a intervenir, serà cap a les 9 del matí, 9 i pocs minuts del matí, en aquella sala rònega del Senat. No és la que surt habitualment pels plens, sinó que serà la històrica, aquella sala rectangular i amb moltes catifes d'aquestes rònegues, però vaja, Pere Aragonès, que en paraules seves vol anar a trolejar els presidents del PP.
Escolta, Arnau, una cosa, jo que
va acabar molt,
que tu que ho saps tot.
El deixo treballar.
A mi em sorprèn molt, i ara tu que ho segueixes, sobretot de Bildu, però també del PNB, perquè quan ho trasllado aquí em sembla marcià, el percentatge de llengua castellana que fa servir Bildu en els seus mítings és només pel tall de veu de la tele o és més alt?
No, a mi també m'ha sorprès molt, perquè, Carles, quan em van dir que havia de venir a cobrir aquesta campanya electoral, vaig pensar, home,
no entendré
si
haig d'anar
als mítings o als actes de Bildu, però també del PNB, jo pensava, comptava que bona part dels actes, un 80% com a mínim, serien en basc, i no és així, ni molt menys. El PNB fa, literalment, 2, 3, 4 frases com a molt en basc, i Bildu potser una miqueta més, però tampoc us penseu que em perdo gran cosa, sense saber sense saber basc, una cosa que sorprèn, sí, sí, i que fent la traslació a Catalunya és impensable.
Absolutament.
El 80% del discurs o el 70% del discurs sigui en castellà. Sí, sorprèn, sorprèn, tot i que sembla que les dades de coneixement i utilització de la llengua basca aquí al País Basc va a l'alça.
Per això fer la pregunta.
Sí, concorda i sorprèn que Bildu, no?, que amb aquesta mentalitat independentista que té, utilitzi tant el castellà en els seus mítings.
5 minuts per damunt de les 10, gràcies Arnau, una abraçada.
A vosaltres, salut.
Que vagi bé. Bé, aquesta visita de Pere Aragonès a Madrid pel Senat, que passa en una setmana i un cap de setmana en què el protagonisme polític de la campanya catalana ha estat... no ha estat Pere Aragonès, sinó que ha estat Carles Puigdemont en la seva presentació de llistes d'ahir a Elda. Sí que hem vist llançaments de dards, això sí, amb algunes referències. Ahir sentíem a Carles Puigdemont dir que podríem haver fet fitxatges de gent molt famosa i després diu, no, qui us penseu? Però vaja, tothom li va caure el mateix nom al cap. I Pere Aragonès demanant un debat. Carles, com has vist les últimes hores i aquesta precampanya electoral catalana amb aquesta figura preponderant, almenys al cap de setmana, de Puigdemont?
Bé, Pere Aragonès té la dificultat, diguem, de trobar el seu l'espai, no? Trobar l'espai perquè es troba entre dos monstres. Un, que ho és des del punt de vista polític, perquè fa molts anys que bandera, no?, que és Carles Puigdemont, i que la sort o la carambola electoral, doncs, el va tornar a situar en primera posició, diguem, de l'actualitat i amb capacitat d'influència que va fer possible... això ho hem dit aquí moltes vegades, no? Tu pots sortir al carrer aquí a Madrid i allà on tu vulguis i dir qui ha fet president el president Sánchez i tothom et dirà que ha sigut Carles Puigdemont. I no només és Carles Puigdemont, és la suma de moltíssima gent. Però en l'imaginari de la gent, qui ha fet president el president Sánchez és Carles Puigdemont. Per tant, aquesta base se l'ha endut ell. La llei d'amnistia... pot sortir al carrer i hi ha molts grups parlamentaris que han votat la llei d'amnistia, però si tu preguntes, doncs la majoria de la gent et dirà que la llei d'amnistia és de Carles Puigdemont, i per tant ell s'ha endut...
L'últim ok el dona Junts.
Clar, s'han endut molts trumfos, llavors ell és el gran, diguem, el gran valedor d'això, no? I per l'altra banda hi ha Salvador Illa, que totes les enquestes el donen com a guanyador, altra cosa és com guanyarà. Llavors, Pere Aragonès ja fa dies que va traient trumfos, diguem, i va posant trumfos a sobre de la taula i demà va a que l'insultin, diguem. Demà, bàsicament, va aconseguir pintades a la paret i aconseguir que li diguin coses lletges, perquè llavors així voldrà dir que tindrà titulars i d'aquesta manera serà protagonista. Bé, és estratègic, purament estratègic, perquè no va aconseguir res més que això. No va aconseguir, jo crec que ningú espera que Pere Aragonès aconsegueixi res més que això, ni aconseguirà reflexió, ni aconseguirà que els barons del Partit Popular doncs tinguin un moment de tranquil·litat i pensin, doncs, que, sinó que va a que l'insultin i a que l'increpin. I com que no va poder anar al Congrés...
Home, fer servir la paraula aquesta de trolejar, no?
Per això, i a més no hi va... ja hi va escalfant. I va escalfant l'ambient, no? Això, els futboleros, sí. Ja va a la grada dels hooligans, ja hi va. Perquè...
I després, ja ha fet aquest altre moviment, i dos vegades ja, el va fer divendres amb el Basté, i ahir va tornar-ho a fer, de demanar aquest debat a tres, i si no és un debat a tres, a dos, amb Puigdemont, sí, o a Milla, aquí, allà, això, a Elna, no?
Que això, en tant que president de la Generalitat, té una lectura, que és la que dius, ostres, si ets el president... Diguem, la lògica diu que haurien de ser els altres el que hauries de
tenir
moltes
debatre,
ganes, sí, de debatre amb tu, però no. La realitat és la que és i entra en la mateixa lògica del que deia, no?
De moment cap dels dos. I ja ha dit que no vol fer debats
ningú
un contra un,
clar,
i que no vol anar fora de Catalunya, i en el cas de Puigdemont no ha respost, crec que Junts no ha respost.
No vol,
I ella no vol debatre amb ningú.
No, i Puigdemont no vol debat davant de càmera, eh? Això també està bastant clar.
Què vols dir, no vol debat davant de càmera?
Bueno, que ell se troba millor en un... no vol una cosa que ell hagi de venir amb una pantalla, a un debat.
Bueno, és que és difícil, clar, per fer un debat, clar, és molt complicat.
Clar, és que, a veure, és això. I llavors, si l'altre no volen allà, doncs no hi haurà debat. En principi serà així, diríem.
En persona,
no?
És difícil que hi hagi el debat de les tres.
Clar, per això.
Les tres figures.
No, jo crec que Aragonès tenia el repte d'intentar controlar una mica o dominar l'agenda, i fins ara s'ha tret uns quants trumfos de la màniga i ha aconseguit bastants titulars, el tema de la llengua, el tema... varios, eh? Pràcticament cada dos dies ha donat un titular i ha estat als titulars. I amb la aquesta anada a trolejar el PP a Madrid, ell busca aquest punt de notorietat en el que tots els atacs de Madrid contra Catalunya es personifiquen en la seva figura, que això és una bella estratègia. Ara li ha fet un favor al PP, perquè el PP tenia aquesta sessió que s'estava descafeinant per moments, perquè no hi van cap dels pesos pesats, excepte el de València i l'Ayuso, que havien compromès a anar a aquesta sessió, anava a ser una sessió del Senat més aviat poc atractiva, no? I la presència d'Aragonès, pues, també pel PP li dona morbo i li dona la possibilitat de fer el que volia fer, que és convertir el Senat en una càmera de contraprogramació del Congrés i d'atac al govern permanent, diríem, no? Bueno, això ho ha aconseguit. Jo no veig que Puigdemont... és veritat que és un gran protagonista, perquè, clar, és la figura que ve. Però jo no veig que quan més s'hagi d'involucrar en la campanya i més sigui un mortal com els demés, la seva figura també es relativitza molt més. Jo no els estic sentint dir coses interessants com a candidat a la Generalitat. A part de la cosa mítica o la cosa romàntica de dir la restitució del no sé quants president de la Generalitat, a part d'això... ell, què propostes té per Catalunya? Perquè això de dir que el govern és un govern dolent i que Catalunya està aturada per Esquerra Republicana, que fa molt poc que governa sola, o Catalunya s'ha aturat perquè també Junts ha fallat? Perquè veure, Junts ha estat en el govern.
Haurem de veure en campanya si hi ha...
Sí, en el cas... Jo crec que el tema aragonès es resol ràpid en el sentit de que és evident que està actuant a partir de la hiperactivitat, no?
Sí.
I això et diu moltes coses, no? La necessitat de ser el centre del debat, i la necessitat vol dir, doncs, potser que mirant, no, l'escenari, apareix ara mateix, no, en aquesta tríada que hi ha d'Illa, Puigdemont, doncs una situació que pot témer la tercera posició i, per tant, necessita treure el cap. Sí. Jo crec que en el cas de Puigdemont hi ha una equació no resolta, que per mi ha de ser el focus de campanya de Puigdemont, que és que si vol liderar la Catalunya postprocés, ha de resoldre com ho fa algú que és el nom propi del procés. Clar. És a dir, el procés es resumeix
en
un
nom. No fa, i que no fa cap a...
Carles Puigdemont. I jo crec que si ens fixem en els detalls dels actes dels últims dies, i en concret el d'Elna d'aquest cap de setmana, d'ahir mateix, hi ha detalls que t'ajuden a veure, no? Quan Puigdemont fa una apel·lació als no independentistes i els diu: jo sóc el president, o puc ser el president, no?, que es planta davant del govern espanyol quan hi ha una negociació, i posa l'exemple de la llei d'amnistia, està dient, no?, que és un president que pretén, o un aspirant a la presidència, que pretén gestionar. Quan col·loca Ana Navarro de número 2, envia un missatge que una de les seves prioritats serà la gestió des d'un punt de vista de perseguir, no?, l'excel·lència. Quan ahir, abans de l'acte Elna, Junts projecta un vídeo en què s'explica, no?, que és un govern que sap superar crisis, i es veuen imatges de Puigdemont després dels atemptats del 17 d'agost, es veuen imatges de Puigdemont gestionant la crisi de Freginals, de l'accident de trànsit de Freginals. Quan es transmeten aquestes imatges, aquests missatges, el que persegueix Puigdemont és, jo crec, resoldre aquesta equació, que és com pot aconseguir els suports necessaris al candidat del procés per liderar la Catalunya del postprocés, no?
Sí, que és
veritat. I això no ho ha resolt encara Puigdemont.
No,
ho ha de resoldre en campanya, no?
Al final, a tots aquests moments, jo sempre penso que ens estan ensenyant també què detecten ells com les seves debilitats, no? Quan ell posa com a número 2 algú que clarament és no, reconegut en l'àmbit tecnològic com a gran empresari, dius, aquesta idea de gestió. Clar, quan diu no faig com altres de tirar de grans noms, perquè el gran nom és ell. Mm. És a dir, ell no necessita de fitxatges mediàtics perquè l'aposta mediàtica és la seva pròpia persona, no? Ara, quan parlaves de l'acte d'aquest cap de setmana, a mi que sempre m'interessa com el llenguatge que fan servir, com es comuniquen, Puigdemont va fer servir molt aquesta expressió de servir Catalunya, no? Per parlar del gir monumental que ha fet Junts, i que jo crec que no ens hem d'oblidar de lo monumental que és, que després d'haver estat durant molt de temps criticant Esquerra Republicana precisament pels seus pactes a la Moncloa, fer el gir que fa el partit de tornar a situar-se en el carril de la política i dels pactes. I llavors fa servir...
Però fer veure que no ho fa.
I fa servir aquesta expressió de dir, com ho hem de fer? Ho farem en la mesura en què això serveixi Catalunya. Clar, són aquest tipus d'expressions que jo crec que convindria aterrar i poder parlar perquè signifiquin alguna cosa. Perquè si tu li preguntes a tots els candidats que es presenten a les eleccions si ells estan a favor de servir Catalunya, tots segurament ens diran que sí, no? I jo de vegades, en política crec que està bé vigilar amb aquestes expressions que sí, que et poden servir davant estan de la teva buides. Parròquia, però que són buides de contingut, ah. perquè necessiten precisament omplir-les de contingut. I Aragonès ens ensenya la seva debilitat també en tots aquests actes que està fent. Jo veig un risc important, que és que crec que hi ha una figura que és la de president i hi ha una altra figura que és la de candidat. L'oposició ja li ha tocat ja li ha picat el crustó i crec que en alguns casos amb raó, perquè un ha de vigilar com fa servir la institució en un moment en què estàs en campanya. I tres, per tancar, quan parlàvem del debat precisament i d'aquesta tria de tres, jo crec que com deia la Mila, que no n'hi haurà entre d'altres coses perquè no els interessa, però em sembla que des d'un punt de vista democràtic és una molt mala notícia que en unes eleccions al Parlament de Catalunya no puguem veure un debat seriós entre els tres candidats que sabem que un dels tres s'emportarà la victòria. Hauríem d'aturar la manera de que es trobin i confrontin idees.
Sí, sobretot perquè la gran pregunta és com solucionaran el que deixarà l'escrutini, no? Perquè aquí són eleccions...
Ja s'està parlant de repetició electoral sí. abans que sí, es facin
aquestes. Perquè aquestes són unes eleccions a la francesa, no? A dues voltes, la de l'escrutini i la dels pactes. I per tant, tindria tot el sentit del món el que digueu. Clar. Si us hi fixeu en aquesta voluntat que es veia ahir, Elna, no? de projectar, doncs que la candidatura de Puigdemont també és una candidatura centrada en la gestió, no? Totes les referències vinculades al fons del conflicte polític, en el que hem escoltat en les últimes hores, que ha fet Puigdemont, parteixen dels eufemismes. Què vol dir acabar la feina?
Què vol dir? Que s'ha de reconèixer acabar el resultat feina? Del referèndum o no? Perquè Exacte. Fins ara ho deien,
jo,
que s'ha de reconèixer.
És evident, no?, que el que està perseguint Puigdemont en aquest inici de la precampanya, perquè no som ni a la campanya, és intentar omplir de contingut la part de la seva candidatura que no està resolta, no? Que és com coneixem quina és la potència no? de tiro que té en la part del conflicte polític, no? Però és l'altra part la que no coneixem des d'aquest viratge a la negociació, no? I està intentant d'omplir de contingut aquesta
sí,
part.
Sí, ahir també abraçava l'os, perquè ell sí, feia referències a Esquerra Republicana que ha malbaratat la majoria independentista i nosaltres estem cridats a recuperar aquesta majoria independentista, o sigui, té clar i dona per fet que no... Que, vaja, a mi em sembla raonable ser un mínim de realista, no? Uh-huh. Que no en tindrà prou ell sol i que, per tant, necessitarà d'Esquerra Republicana, però que ell serà el primer de la colla i que es menjarà...
Però és molt difícil que aquest discurs sigui creïble quan acaben de... quan s'estan tot el dia tirant-se els plats
sí, però el que t'està dient és que quan ell sigui el primer sí, i no el segon, sí. les coses seran diferents.
Però bé,
és estratègia
parlamentària,
el govern, no? és estratègia fet, electoral, diguem.
De fet, sobre això que diu dels debats de tres, i acabo amb això, o sigui, aquí acabaran 1, 2, 3, ABC, no?
Sí.
PSC, Esquerra i Junts seran els tres capdavanters. El pròxim govern de Catalunya només pot ser amb A amb B, A amb C, B amb C. O sigui, aquests tres s'han de pactar d'alguna fórmula, perquè si no és impossible.
I és molt probable que no en tinguin prou amb dos.
Sí, sí, correcte. Que
encara
ens quedem
un tercer. O la CUP o els comuns.
Fem una pausa i la tornem.
Ve d'aquí la segona volta.
Sí, efectivament.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Atenció a les ànimes viatgeres. Si viatjar està dins dels teus plans pel 2024, ha arribat el moment que estaves esperant.
Gràcies a les promocions de Singapore Airlines, podràs volar a Indonèsia, Malàisia, Vietnam o Japó des de 705 euros, taxes incloses. Reserva abans de l'11 d'abril a singaporeair.com i viu una experiència inoblidable a bord de Singapore Airlines. Tot a punt per enlairar-te?
Ai, els dilluns! No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns! I els dijous també!
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ja falta poc per la gala dels Premis Drac.
La nit en què els premiats brillen amb llum pròpia, en rebre l'escama de drac, obra de Missouri, que simbolitza la tenacitat i l'esforç necessaris per assolir les grans fites.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
celebrem les grans fites dels guanyadors dels Premis Drac amb els guardons de Missouri, marca referent d'alta joieria contemporània fundada per Unió Suïssa.
la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. RAC més 1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
10 minuts i dos quarts d'onze del matí. Ahir que el Martí Oliveres ja ens advertia que, tot i que hi havia gent durant tota la setmana que pensava, ostres, si fa 30 graus m'aniria al mar, doncs primer, el mar està fred, i segon, la temperatura al litoral era bastant més baixa que a l'interior. Però sí que es va posar de relleu, i ja des de la setmana passada amb el temporal Nelson, el debat de cada any, que tinc la impressió que, a més a més, en aquest any, de forma avançada, precisament, que és el de l'estat de les platges, veient que s'havia fet molt de mal, molta desaparició de la sorra. Tenim en línia aquesta hora del matí el director del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la UPC, Agustín Sánchez Arcilla. Senyor Sánchez Arcilla, molt bon dia.
Molt bon dia.
La situació en què ha quedat les platges després d'aquest temporal Nelson era previsible?
Sí, era previsible perquè cada vegada estem demanant més de les nostres platges. No reben sorra de terra, tenim un munt de barreres i de rigiditzacions que no els permetin la seva autodefensa parcial, però autodefensa natural, i tenim cada vegada més exigències perquè, per exemple, la temporada d'estiu cada vegada és més llarga.
Clar, per la pròpia calor, a més a més.
Exactament.
Clar. I per si mateixes aquestes platges no es poden regenerar, entenc, eh?
Bueno, sí que es poden regenerar parcialment perquè al Mediterrani tenim un onatge reconstructor, que també tenim aquest tipus d'onatge, que és el que fan servir els surferos, però amb poca energia. La qual cosa vol dir que la reconstrucció natural de les platges, que es pot observar a la costa de l'Atlàntic, a la costa del Pacífic, a Austràlia, aquí no té tanta importància. És a dir, que el que perdem de sorra recuperarem només una part molt limitada, una part que no és suficient com perquè a l'estiu següent o a l'estiu aquest que se'ns apropa tinguem la platja que desitjaríem.
Clar, això també deu anar allò que diuen per barris, no? Perquè ara fora de micròfon també parlàvem amb el Carles Fernández, que hi ha algunes zones, a veure, tots tenim al cap Calonja, Sant Antoni, Badalona, Barcelona, aquests últims dies hem vist com s'havia destruït bona part de les platges, però d'altres que potser sí que s'estan ampliant, no?
Sí, va per barris, és a dir, va per platges. Tradicionalment, l'erosió de les platges es devia a les llevantades, a l'onatge del nord-est, que dèiem aquí a Catalunya llevantades, i apilava sorra contra el costat, la barrera, l'espigó, el dic, el costat nord, el costat de Girona, i erosionava el costat sud, costat Tarragona. En canvi, els darrers dies hem tingut més onatge del sud, onatge de Garbí, i s'ha produït l'efecte contrari. S'apila sorra a l'extrem nord i s'erosiona a l'extrem sud. Ara, això també s'havia predit. Nosaltres vam fer un article fa 15 anys dient que un dels possibles, fa 15 anys s'havia de dir així, un dels possibles efectes del canvi climàtic era que tindríem temporals del sud més sovint.
Clar. I que seran més habituals, clar. Sobre això, llavors, què s'hi ha de fer? Perquè hem vist moltes platges amb espigons. Els espigons serveixen o no serveixen?
Els espigons serveixen localment, localment sí que tenen una funció de protecció, i serveixen per generar platja si tenim sorra. Si no tenim sorra, l'espigó és com una barrera, com una presa a un riu. Si tenim aigua, la barrera, la presa, produirà un embassament i tindrem aigua. Pues l'espigó fa la mateixa funció a la costa. Si tenim sorra, clar que genera una erosió a un costat i una erosió a un altre. Però si no n'hi ha sorra, l'efecte és molt petit. I a més tot s'agreuja perquè el nivell mig del mar va pujant.
I això vol dir que no seran útils a mig termini?
Això vol dir que els haurem de mantenir. És a dir, una part apreciable de la costa dels països desenvolupats l'hem artificialitzada, perquè ja el territori no aporta sediment, no aporta sorra, l'hem urbanitzat, la qual cosa també té efectes molt positius, no dic que no, però l'hem urbanitzat i després hem posat un munt de barreres a les platges, que també tenen efectes positius. I, per exemple, no només ports i espigons perpendiculars a la costa, també totes les barreres al llarg de la costa, com el, tenim un bon exemple del Maresme. Tot això vol dir que al final les platges són artificials i les hem de mantenir.
Però això vol dir, perdoni, senyor Sánchez Arcilla, que potser ens hem de fer el cas que, o reconèixer que hi ha platges que no les podrem mantenir en el futur?
Sí, el que és molt difícil és mantenir totes indefinidament. I per això nosaltres estem propugnant solucions més inspirades en la natura, perquè pensem que duraran més. Les aportacions de sorra que feien tradicionalment duraven molt poc. Malgrat això, tenien un impacte i un cost important. I ja ho hem viscut a les nostres platges de tot el llarg de la costa catalana. En canvi, les solucions més naturals tenen més duració, són més resistents, ara diem resilients, però és bàsicament la mateixa idea, són més resilients sota l'efecte de les tempestes.
Mm-hmm. I llavors la solució, perdoni, que se m'ha quedat clar, que proposen vostès, quin és?
Nosaltres estem proposant, on no hi hagi més remei, doncs s'hauran de continuar fent servir murs cada vegada més alts. Però si en un tram de costa tenim prou d'espai o som capaços d'alleugerar una mica, alleugerir una mica tot el que hem col·locat en aquest tram de costa, en aquest espai podem col·locar dunes petites, maresmes, praderies submarines. És a dir, la costa del Maresme no es diu Maresme per casualitat.
O sigui, crear artificialment barreres naturals. No sé
exactament.
Si...
Exactament. Perdó. Exactament. Nosaltres diem recrear, perquè totes aquestes barreres estan inspirades en el que hi havia abans.
Val. I això són, perdoni, dunes i què més?
Seria per la platja emergida, nosaltres estem testant a hores d'ara dunes a la costa del Delta de l'Ebre, que és com un laboratori natural més vulnerable que la resta de la costa catalana, perquè no només s'està pujant el nivell mig del mar, sinó que el delta s'està enfonsant. És a dir, el delta de l'Ebre està patint, a hores d'ara, una pujada del nivell relatiu del mar comparable a la que tindrem al resta de la costa, doncs, no ho sé, el 2050. Mm. I estem testant aquestes dunes. Després, també hem proposat, en altres puestos, que no és encara el delta de l'Ebre, hem proposat per altres països que també són, estan estudiant com fer les seves costes més resilients, maresmes de la costa i praderies submarines.
I, perdoni?
Praderies submarines.
Praderies submarines. Però aquestes no se les emporten al mar, també, eh?
No, home, les praderies són ecosistemes vius i si tenim un dragatge o una erosió molt forta o una acumulació molt forta, poden no sobreviure, però les praderies submarines, les praderies de Posidònia, són les que hem tingut tradicionalment al llarg de la costa catalana durant molts anys.
Però aquestes ens les hem carregat amb la pesca, per entendre'ns, eh? O no?
Però sí.
O no només?
Els hem fet malbé amb la pesca, però no només amb la pesca, sinó també en totes les actuacions de l'ésser humà sobre la costa, pertorbem el fons marí. I han sobreviscut algunes, però les altres no. I per això es tracta de reconstruir.
Reconstruir praderies de Posidònia, d'algues, etc.
Exactament. Això seria per la platja submergida, les maresmes seria per a la línia de vora, per a la zona intermareal, malgrat que aquí tenim una marea molt petita, però per a aquesta zona, i petites dunes per a la platja emergida. Tot això és el que ara es parla tant, que es diuen solucions basades en la natura.
Mm-hmm. Ara, sent molt dolent, passarà que en un país que depèn tant del turisme, hi haurà turistes que diran que les algues no els agraden.
Això ja ho hem patit nosaltres també, recordo que fa molts anys. Sí, proposàvem aquest tipus de solució per les platges de Barcelona i els gestors ens deien, i suposo que amb raó, que clar, els turistes, permetin que ho digui així, urbanites,
sí,
a la que viuen, veuen un cuc a l'aigua, ja no s'hi fiquen.
És increïble això, eh?
I, clar, bueno,
tenim una solució ja, però és que als turistes no els agraden. Hosti, no fotin.
Bueno, per això també és molt important aquesta conscienciació i que la gent sigui conscient i que tota la vegada potser no ho podem tenir.
Dues coses més. De cara a aquest estiu, és possible que no es puguin recuperar algunes o moltes d'aquestes platges que hem vist arrasades els últims dies?
Això és difícil de predir. Tot depèn de les decisions que es prenguin a les administracions, però el que jo sí que penso que valdria la pena fer és, si s'aporta sorra artificialment a les platges, fer-ho amb la màxima cura possible, pensant que duri, perquè ara necessitem la sorra per l'estiu, per la funció turística de la platja, però és que després, a la tardor, necessitarem aquest cordó sorrenc per protegir el que hi ha darrere, l'enferrocarril, el passeig marítim, el que sigui.
Clar. Bueno, ara, miri, doncs m'ha fet una bona assistència perquè li anava a preguntar pel tren. Ara que parlava del Maresme i del ferrocarril, aquesta línia, que és la primera de la península,
sí.
què s'ha de fer?
Bueno, des de fa molts anys jo sento parlar que hi ha plans alternatius per fer-la enrere. I s'hauria de fer enrere, no només el ferrocarril, sinó també la carretera. Això pot ser una solució
clara. La N2.
Exactament. Perquè si tot això ho fem enrere, tindrem més espai, que les solucions aquestes basades en la natura el que necessiten és espai perquè les onades dissipin la seva energia de manera natural. Sense espai són molt difícils d'implementar en una costa.
Per això, pel que hem vist a les autoritats últimament, no és la primera solució que estan plantejant. De fet, no hem sentit a ningú de Renfe dir que és un pla viable moure la línia de tren cap endintre.
No, és un bon enrenou. Jo no dic que sigui la solució més senzilla, però també hi ha alternatives. L'alternativa, com li deia abans, la costa es diu Maresme per algun motiu, perquè abans havia maresmes. És a dir, si fóssim capaços o tenim un pla per recrear unes maresmes al davant de la línia de ferrocarril, aquestes maresmes protegirien de manera natural molt millor la costa, la línia de ferrocarril i la carretera.
El senyor Agustín Sánchez, és un gust sentir-lo, de veritat, el director del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la UPC, un dels experts que més en saben a casa nostra d'aquesta qüestió. Moltíssimes gràcies.
A vostès.
Dos quarts d'11 del matí, voleu afegir alguna cosa?
No, estava pensant si és difícil el traspàs de Rodalies.
Imagina't moure el tren.
Imagina't canviar la línia.
Sí, sí, sí. Exactament el mateix. Si tenim els problemes que tenim amb la R3, quan parlem de desdoblar segons quins trams, t'ho imagina't. No, ara mourem la
N2. Perdona, però quan el mar hagi descalçat quatre vegades la via per 5 o 6 punts, ja veurem. Sí.
No, anava a dir precisament això, que les coses que semblen molt impossibles, jo sempre que entrevistem científics d'aquests em quedo amb la frase quan t'ha dit. Fa 15 anys vam fer un article que dèiem. Sí, sí. I llavors penso, ostres, potser estaria bé escoltar-los ara, no? Perquè si no ens trobarem que d'aquest, no sé, no, el 2050... No, nosaltres fa 25 anys vam estar, no?, a un programa RAC1 i dèiem, escolta, aquesta via del tren hauríeu d'anar pensant en canviar-la.
La via i la nacional.
I la nacional, sí, sí. Sí. Però bueno, mireu com està. Hi ha parts del Maresme que l'aigua arriba a les roques grosses.
No. Que el 2x3 hem vist imatges de pràcticament llapant les vies.
Ja. Exacte. Mm. Sí, sí.
I que després és veritat que la ciència, no, diu el que les dades són tossudes, diuen el que diuen, i això no ho canviarem, no? Nosaltres avui el diari portem una història molt xulada.
Ah, sí, de la costa, no?
Tu saps qui és? No? Sí, no, sí, en el dossier de diumenge sí que parlem, fem una radiografia així de la costa, però hi ha la història concretament del Josep Pasqual, que segur que molts el coneixeu, però que fa molts anys, tipus més de 60, que va a recollir la temperatura a l'Estartit, i per tant té una base de dades interessantíssima, en superfície, en profunditat, que et dona una fotografia de la costa catalana, que fins i tot la NASA ha utilitzat i li ha demanat les dades, no? I et diuen el que et diuen, que és com està augmentant la temperatura, com s'està tropicalitzant la costa i com això, a més, portarà fenòmens associats, que és que els temporals cada vegada més violents afectaran aquesta línia de costa. Si això sabem que passarà, les dades ens estan dient que passarà, bueno, doncs s'hauria d'entomar.
No solament que passarà, sinó que respecte de tots els informes que s'havien publicat des de fa més de 30 anys, el que demostra un informe darrere l'altre és que el fenomen s'està accelerant.
Exacte.
Sorprenent els mateixos científics, que és veritat que han predit tot el que ha passat, el que han predit s'ha complert, però ells mateixos estan sorpresos de que les seves previsions del ritme del canvi s'estan accelerant.
Clar, i això de posar-hi sorra més enllà del diguem, dels dolents, dels turistes i dels dimonis turistes i tots aquests, perquè ho dic perquè el mes d'agost i el juliol, quan els catalans marxin d'aquí per fer turisme, també ho són, de turistes.
Oi tant,
no? Un altre lloc.
Sí, sí, sí. No, quan hem dit turistes, els turistes es queixen, el meu, bueno, quan han dit Barcelona, sí que he pensat en el guiri, però penso en turistes catalans,
sí,
que
se'n
van a la Costa Brava, que turisme s'ha i diuen que jo no vull algues. Però alguns que diuen fan pudor les algues.
Aquests 50 metres de sorra que s'hi tiren protegeixen els blocs de pisos que hi ha just a davant, Si no hi ha els 50 metres de sorra, llavors es desfalquen també els altres. Llavors això
són... Jo no sé si en aquestes propostes regeneratives hi figura, per exemple, a mi una platja que m'encanta és la de Gavà, que han fet aquesta proposta de refer les dunes i la vegetació de duna molt natural.
Han hagut de preveure una limitació d'assistència també de vehicles i també, o sigui, però que està molt fonamentada en la naturalització de l'espai.
Clar, exacte. Allò, a mi allò, aquella proposta em sembla molt atractiva, també des del punt de vista de que no quan vas allà t'imagines com eren les platges, en realitat, o com era la primera línia després de la sorra, que era amb aquesta vegetació, que és preciosa, a més, és maquíssima.
Aquella zona que giren els avions i tenen platges naturals, sí, sí, és una zona peculiar de Catalunya, aquella zona d'Algar. Sí.
Què té a veure que girin els avions?
Doncs que hi viu gent que vol fer que girin els avions.
Ja.
Però... Hi viu gent que té unes mansions al darrere d'aquestes zones precioses.
Tot és casualitat, tot és casualitat.
10 i 35, doneu-me 2 minuts i tanquem tot, va.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Un raig que va sortir del sol fa 8 minuts podria estar ara mateix proporcionant-te calor o fred, aixugant-te els cabells, netejant-te... A Acciona Energia, líder mundial en l'energia renovable, s'ho sabem. Per això, ara instal·lem a casa teva panells solars per ajudar a conservar el planeta. I a tu, a estalviar a la teva factura. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Ja falta poc per la gala dels Premis DRAC.
La nit en què els premiats brillen amb llum pròpia, en rebre l'escama de drac, obra de Missouri, que simbolitza la tenacitat i l'esforç necessaris per assolir les grans fites.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
celebrem les grans fites dels guanyadors dels Premis Drac amb els guardons de Missouri, marca referent d'alta joieria contemporània fundada per Unió Suïssa.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Vols conèixer les claus per impulsar la digitalització de la teva empresa? El dijous 18 d'abril a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen una jornada sobre la transformació digital per a les pimes, durant la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, inscriu-te a pimec.org amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
RAC més 1, podcast.
Oxigen. Un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat.
El 25 de setembre del 62, una riuada va afectar el Vallès i el Baix Llobregat, convertint-se en la pitjor catàstrofe natural a Catalunya.
Va arribar la onada d'aigua, més restes de fang, de pedres, d'arbres, i se'ls van dur a tots.
Ara, l'Ajuntament de Terrassa busca víctimes i infants desapareguts.
Ni tan sols que aconseguim que una persona trobi un familiar, això ja serà un
èxit. Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 i 37 minuts. Per cert, que us volia fer una última cosa. Us heu tret això de l'eclipsi? Una eclipsi mania.
Sí, home, per favor.
Als Estats Units.
Conec, hi ha gent que,
gent que hi va, eh?
Jo conec sí. Gent que hi ha anat, també.
A més, són... Que hi han anat per ser-hi demà,
per veure-hi, per veure-ho,
sí, sí. Són superestupendos perquè 85 i 87 anys.
Hòstia,
ah, sí?
Sí, sí.
Des d'aquí, eh?
Sí, sí.
Han agafat un vol cap allà, eh?
Sí, sí. Em sembla que la Pepi i l'Antonio, que van sempre ja van a veure aurores boreals, em sembla que una vegada ho vaig comentar, ja se'n van a veure eclipsis. Estan, sí, porten com 10 anys, 10 anys que fan això.
Ara, el problema és garantir que allà on van no hi haurà núvols.
És el que t'anava a dir, t'imagina't que vas fins allà i et toca el lloc.
Bueno, se suposa que tampoc hi vas només per això, que si vas, hi vas per això i de pas fas altres coses.
Martí, tu no hi vas, no?
Jo no hi vaig, però...
Però coneixes algú de la ràdio que hi va.
Sí, es pot dir, no?
Sí.
Hi va l'Abel Caral.
Abel Caral.
Sí.
Home, amb calça curta.
Va ser...
No, pregunta el mateix.
Jo crec que podrà anar amb pantaló curt perquè Amèrica no està fent gaire fred ara.
Bueno, és igual, però si li és igual tot. Si està nevant també amb calça curta, és igual. Això és bastant dels potents perquè agafa una part o una zona molt poblada dels Estats Units, no? I de fet la creua, no?
Sí, des de Mèxic fins al Canadà.
D'allà deu haver-hi germans i coses d'aquesta que és el fi del món, no?
Oi,
no deu haver-hi la cara bé, no?
Tu ara li preguntes sobre els germans, que vols que contesti, pobre?
Bueno, perquè ja l'eclipsi ja ens ho sabem, no? La lluna que es posa davant del sol, no? Tot això ja està, no?
Sí.
Alguns deuen estar dubtant entre si és la fi del món o voten en Donald Trump.
O és una senyal per votar Trump.
I a tot això després ve el d'aquí. El 2026...
Sí, sí.
No fas cara com de que... No, no, perquè l'Abel Caral em va dir... li vaig preguntar el divendres, que em va dir que se n'anava ja cap allà. Sí. Dic, i el del 2026 diu, bueno, sí, però potser perquè agafa la part
ja
sud de Catalunya...
Ja catalaneja?
No, perquè diu, l'important d'un eclipsi solar d'aquests potents que és que sigui el 100%.
Clar.
Perquè llavors surten les estrelles.
Clar.
Sí, llavors, si veus, és molt maco, veure el sol, que un trosset i tal,
clar,
però
si és, parcial...
si és 100%, sí. És la llet.
O sigui, clar, no tenim gaire sort,
i aquí hi ha un trosset de Catalunya sembla un tram sud, sí. Però a les Balears, per exemple, pica de ple, el del 2026.
Val, però les Balears no? Estan aquí més barat. Vull dir que, escolta, jo estic
home,
sonit
amb un vol, ja, una ja, radada... Ja, que ja està agafant els bitllets.
Tu no ho segueixes, tot això dels...
No, sincerament, no sóc gaire expert en astronomia, la Mònica domina moltíssim.
Tu estàs més amb el tema dels volcans.
Soc més, potser, del territori, volcans. Mira, amb això dels volcans...
No te n'aniràs a veure l'Etna, ara?
Hi aniria, eh? Jo aniria al sud d'Itàlia.
Heu vist l'Etna aquestes últimes hores o no?
A avortar la Sicília.
Perdona, han sortit, el volcà surten, surt una fumarada. Saps com els fumadors que tenen aquella habilitat per fer cercles a l'aire?
Sí, fumaroles.
Saps? Doncs l'Etna està fent això, està tirant cercles.
Això passa perquè està expulsant...
Has fet superbé el so, eh?
Va molt bé, es fa molt bé tot el director. Ai, gràcies, gràcies. En vida vostra, de veritat. Us han agradat les ensaïmades.
Jo tinc ganes que ens expliquis per què.
No,
perquè és un fenomen ben raro, no?
He llegit dels vulcanòlegs de l'Observatori... He llegit de l'Observatori Etneu, dels vulcanòlegs d'aquesta zona, que expliquen que no ho havien vist mai al sud d'Itàlia, eh? Sí que és un fenomen que ha passat de tant en tant en altres volcans, però en el cas de l'Etna no, i la imatge és realment espectacular. Des de divendres vol dir que... a la part cilíndrica del con del volcà expulsa a gran velocitat aquesta activitat sísmica i ben bé doncs, la forma de la geografia, podríem dir, del volcà fa que amb molta pressió en aquest tub cilíndric expulsi i fa ben bé doncs, el resultat com un fumador.
No, tots coneixeu, tots un fumador, aquell típic amic que xulejava perquè sabia fer anelles de fum.
Sí, però no t'imagines una boca allà sobre el volcà.
Serra, jo no ho havia fet.
Ah, val.
Però sempre hi havia el típic amic que ho feia.
El típic, eh? Hosti, per favor, pesats. Bueno, en fi, ho deixarem aquí. Gràcies, Carles Fernández. Espera't, que està per aquí. Ja s'han aixecat. Milagros Pérez Oliva, Joan Serra, Carla Torrons, tornem la setmana que ve. Ara tornem. Ai, no, no, tornem. Ens quedem aquí per revisar. Perdoneu. És que tinc les ensaïmades aquí, m'esteu fent perdre de tot. Per la gent que s'estigui despertant a aquesta hora. I va amb el Martí per aquí. Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
Marina Ros, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem per aquella gent que us n'assabenteu ara. La imatge esportiva d'aquest matí ens arriba des de Memphis, als Estats Units, amb la retirada del dorsal 33 de Marc Gasol, reconeixement dels Memphis Grizzlies a l'expivot de Sant Poi, que es converteix, de fet, en el segon català amb dorsal retirat a la NBA, el primer, el seu germà, en Pau Gasol. I l'altra gran gesta esportiva que protagonitza també totes les portades de la premsa avui, tant l'esportiva com la generalista, és la victòria aquesta nit de l'Atlètic de Bilbao a Sevilla, a la Copa.
Sí, els bascos s'han imposat els penals al Mallorca per emportar-se la Copa del Rei 40 anys després. Avui està previst que l'equip arribi a Bilbao, però la festa no començarà fins dijous amb la tradicional desfilada de la Gavarra. En temps de tertúlia n'hem parlat amb el periodista del País i aficionat a l'Atlètic, Santi Segurola, que ha destacat la importància d'aquesta victòria per reforçar la filosofia del club.
El Atlètic, lejos de retroceder, y esto es porque la gente lo ha querido, no por otra cosa, ha decidido mantener un modelo que va contra el hipermercado, en el que todos son iguales y unos son más grandes que otros simplemente porque tienen más dinero, más capacidad. Tener esa distinción de la cosa pequeña bien hecha me parece que es muy bueno para el fútbol.
Seguro la que pronostica que dijous hi haurà 1 milió de persones a Bilbao per celebrar la victòria a la llera del riu Nervión. Passat dijous es reactivarà la campanya electoral a 15 dies per les eleccions al País Basc.
Avui que la guerra a la Franja de Gaza compleix 6 mesos, mig any després, el conflicte al Pròxim Orient és cada cop més a prop de desembocar en una guerra regional.
Sí, sobretot després de l'atac israelià de dilluns passat contra el consolat de Damasc a Síria. En les últimes hores l'Iran ha assegurat que la represàlia provocarà un dany màxim. Mentrestant, aquest matí l'exèrcit d'Israel ha bombardejat el Líban després que aquesta nit Hezbollah hagi disparat contra un dron israelià que sobrevolava l'est del país. Tot plegat mentre avui està previst que reprengui les negociacions entre Hamas i Israel a Egipte. Segons les últimes xifres, la guerra ja ha deixat 33.000 morts i més de 75 persones ferides, la majoria civils.
I encara plana internacional, la Unió Europea que també condemna l'assalt de l'ambaixada mexicana a l'Equador.
Sí, després de l'assalt aquest per part de la policia equatoriana per detenir l'exvicepresident Jorge Glas en una piulada a Twitter, al cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ha condemnat l'assalt, que ha qualificat d'una violació de les instal·lacions diplomàtiques i ha reclamat a l'Equador que respecti el dret internacional. La Unió Europea, doncs, que se suma a la llarga llista de països que han criticat aquest assalt, mentre que Mèxic i Nicaragua han trencat les relacions diplomàtiques amb l'Equador.
I mentrestant, els experts que asseguren que era previsible que després d'un temporal com el que hi va haver-hi el cap de setmana passat, les platges quedessin engolides pel mar.
En una entrevista al Via Lliure, el director del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la UPC, Agustín Sánchez, l'illa, diu que no es rep prou sorra i que costa molt que les platges es puguin recuperar per si mateixes.
Sí que es poden regenerar parcialment perquè al Mediterrani tenim un onatge reconstructor, però amb poca energia, la qual cosa vol dir que la reconstrucció natural de les platges que es pot observar a la costa de l'Atlàntic, a la costa del Pacífic, a Austràlia, aquí no té tanta importància. És a dir, que el que perdem de sorra recuperarem només una part molt limitada, una part que no és suficient com perquè a l'estiu següent tinguem la platja que desitjaríem.
Sánchez Arcilla assegura que les platges cada cop són més artificials i això vol dir que necessiten més manteniment. Ell és partidari de fer-ho a través de solucions que recreïn el medi natural, com ara dunes al Delta de l'Ebre o praderies submarines a la costa de Barcelona.
I pel que fa al temps avui, Martí?
Doncs aquesta pols africana, que és notícia, aquest cel tèrbol, cal com si hi hagués boira, però en realitat, bàsicament, és aquesta pols, aquesta concentració molt important que tenim, que ens acompanyarà encara demà, però a partir de dimarts, situació més normal, també baixarà la temperatura i tindrem alguns ruixats. Benvinguts d'aquesta pluja, sobretot al nord del país.
Sandra Sotillo, Marina Arbós, Martí Oliveres, gràcies als tres.
Fins ara.
Fins ara. Fins ara.
Quan arribem a 3:15 del matí.
Això ja s'acaba.
Això ja està, sembla que això ja està. Quina il·lusió, quina alegria, s'ha acabat, mira, enrere.
Ramis, bon dia.
Bon dia.
Hola, Carlos Tonón, bon dia.
Bon dia.
Què, com estan els mallorquins?
Veig aquí unes ensaïmades. Bueno, sembla fet aposta.
No, sí, sí. Bueno, no sé si estava fet aposta o no, perquè el gremi, que ens porta esmorzars cada cap de setmana, ens les ha portat de la pastisseria del carrer Camèlies de Barcelona, que és la Formentor.
Sí.
Des de l'any 52, amb unes ensaïmades estupendíssimes.
Després les tastarem, sí, perquè es diuen que no es poden fer les ensaïmades a Catalunya, perquè no tenen el mateix gust. No,
ja comencem. És veritat.
El saïm necessita la humitat que hi ha a les Illes Balears i aquí no hi és.
I sobretot hi ha una altra qüestió important, que és que no té el mateix gust res lluny del lloc d'on és.
És
veritat o no? Quan te'n vas a un lloc o fins i tot tornant a casa, té un gust diferent.
No dubto, són boníssimes, però he de veure si són igual que Mallorca. Però tu me xerraves de futbol.
Sí, sí, com estan els mallorquins?
Entrar tristos i contents.
Perquè parla tots els de Bilbao i tal, i molta gent molt contenta, però clar, els mallorquins...
Jo tinc família que van a Sevilla i estaven molt contents i molt animats i molt tristos al mateix temps. Se varen passar molt bé, se varen passar molt bé durant el partit i han tornat una mica decebuts, però contents.
Bueno, feia 20 anys, no?, que de l'última Copa, em sembla, del Mallorca, vull dir que per arribar als 40 del Bilbao encara queden 20 anys més, jo crec que encara tenen opció. De fet, un gran partit, per part del Mallorca, una gran temporada.
No, per això, començar amb un gol te crea unes il·lusions que després, mira...
Normal. Bé, en tot cas, deixem enrere el tema del futbol. Abans de saber què proposeu, per cert, Carlos, crec que estaria bé que citem una cosa, perquè demà tens presentació a la llibreria No Llegiu, que és una llibreria fantàstica que hi ha al barri del Poble Nou de Barcelona, d'un llibre que em va arribar l'altre dia, bueno, de fet me'l vas donar tu, i que es diu, bueno, és l'adaptació gràfica o l'adaptació novel·la gràfica del clàssic Taxi. Ja li he posat el nom de clàssic,
M'ha agradat molt, llibre.
I que ha dibuixat el Pep Brocal amb editat per la Salamandra Gràfic, no?
Sí.
Ostres, preciós, l'edició.
Sí, la veritat és que molt, molt content l'edició i l'adaptació, vull dir que tot això ha estat cosa de Pep Brocal, vull dir que fa molta il·lusió, no?, que realment és com quan t'adapta una... Suposo quan t'adapta una novel·la al cinema i tal, o sigui, a sobre...
O al teatre, com el deia la Lucía, no?
Sí, fa molta il·lusió.
Clar,
ho veus amb els ulls d'un altre, no?
Amb els ulls d'un altre, exacte.
És una passada.
I nada, molt content, la veritat és que em fa molta il·lusió.
Ho presenteu demà,
Demà a les 6:30.
Llavors tu per Sant Jordi què signaràs?
És que jo aquest any de Sant Jordi crec que...
Passa. Faràs... Oh!
Sí.
Em volen parlar?
S'ha acabat Sant Jordi?
El dia 21, defensarem que s'ha acabat Sant Jordi.
S'ha acabat Sant Jordi. Val, bueno, jo encara falten un parell de setmanes.
Tinc estrès postraumàtic l'any passat, o sigui, no sé si...
Bé, en tot cas, el llibre el podeu anar a comprar. És que no sé com se'n diuen d'això. És un llibre, és una novel·la gràfica? Que
és una novel·la gràfica.
Novel·la gràfica.
Sí, val, i el format, que el format també té més de novel·la que de còmic, i la veritat és que sí, que és fantàstic, tant si has llegit la novel·la com si no. jo crec que és una entrada meravellosa i per mi ha estat un luxe poder tenir-ho, la veritat.
Si no l'heu llegit, Taxi, que és molt recomanable, és una història fantàstica d'un taxista, que es diu Santino, que és sempre has dit que és el potser el dels personatges que més t'has estimat, no?, dels que has escrit.
Sí, jo
recordem sempre... que ell ve de sector taxi, eh?
Exacte.
El seu pare era taxista.
Perdona, el meu pare i els dos avis.
Imagina't, exacte.
Doncs sí, realment, a vegades fas personatges que per tu són importants i es queden o no, i d'aquest va ser l'únic que vaig pensar, hòstia, m'agradaria seguir-li la vida, no?, una mica. Després, amb una altra novel·la el vaig treure amb un paper secundari.
A Love Song, no?
A Love Song. I realment sí que és un personatge que també... I també a la gent que ha llegit la novel·la és un personatge que molt complexa i molt... moralment molt ambigu, però jo crec que és un personatge que a la gent li ha arribat, no?
Taxi en format novel·la gràfica, el teniu ja disponible i la presenten demà a la No Llegiu del Poble Nou, saps l'hora o no?
Sí,
típica sí. Clàssic 7 de la tarda o què?
Sí, mitja, però bueno, serà 7.
No comencem, eh?
No, perquè sí, si mitja que ets, que després de...
Ja, t'arribes i tothom està allà.
Bueno. Anirà i lent.
Bé, doncs a quarts de 7 de la tarda aneu tirant cap a la Nolla Ajuda del Poble Nou per seguir la presentació. Bé, anem amb el Això ja s'acaba, com cada diumenge recuperant o debatent si hi ha coses que s'acaben o no del nostre entorn, i que us demanem també la col·laboració, si voleu fer-ho, de fer peticions de qüestions que es poden debatre, que s'estiguin acabant o que estiguin en extinció, en procés d'extinció, a través de les vies convencionals, al Twitter, també al correu electrònic viallibre@racu.net, a través d'Instagram, el que vulgueu. Avui què?
Avui, mira, parlarem d'aquest correu que va arribar al programa.
O sigui, clar, és una recomanació d'un oient,
sí, 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 la Celia Arnau va enviar un correu al programa i deia així: crec que s'està acabant el fer-se gran.
Hosti! Fer-se gran?
Sí. Deia, la imatge dels avis es reutilitza al costat del foc que ha desaparegut. Encara que algunes dones deixin de tenyir-se, ara els avis han de ser actius, fer viatges, tallers, excursions. Fins i tot a RAC1 hi ha un anunci de col·làgen per les articulacions que diu: els 50 són els nous 30. I a l'altre extrem, l'adolescència es va allargant. Fixeu-vos en el carnet jove, que és vàlid fins als 30 anys, i l'oferta de la Generació Lliure del Teatre Lliure ofereix descomptes a joves fins als 35 anys. I hem pensat que la Cèlia té tota la raó. Un altre dia podem parlar de la trampa de les ajudes als joves que ja no són joves, que és una manera de perpetuar la precarietat com a sinònim de joventut. Però avui ens preguntam: s'està acabant la bellesa?
Tu diràs, Tanon.
Bé, doncs aquesta és una versió d'una cançó del Neil Young, la canta el Beck, que la versió és d'ell, i bé, doncs parla de...
Això es diu Old Man.
Old Man. I bé, parla d'un senyor que probablement seria més jove que jo, perquè...
Doncs que això, si comences a mirar referents audiovisuals, per exemple, de personatges que en un moment que tu vas veure quan eres jove representaven l'edat que tens tu... Les mans al cap, eh?
Home, el meu avi va morir amb un any abans que... O sigui, un any més jove que jo, i portava boina.
Clar,
bastó, vull dir-te, era un
clar,
senyor
clar,
gran,
clar, clar.
Sempre havia estat avi, no? I en canvi és això, és veritat, tu veus a actors que interpreten no, la mare de la protagonista. Dius,
no, però pel·lícules dels anys 80, per exemple,
sí,
que veus senyors, per exemple, que deuen tenir 30, 31 anys, i que tenen aparença d'un senyor de 50 i pico, amb sí, de l'actualitat, eh?
Sí.
I és així.
I pentinats
i tot això, és un canvi radical. Mm. Bueno, en tot cas, és el que... O sigui, envellir-se, envellim. No ens podem parar. Però l'altra cosa és com es fa aquest envelliment.
Sí, a tot arreu hi ha anuncis que diuen coses com lluita contra els signes de l'envelliment, no? I lluitar és fer un esforç per evitar i eliminar un mal. Per tant, segons aquest anunciat, els signes de l'envelliment són un mal. És una cosa que s'ha d'evitar i s'ha d'eliminar.
Bueno, aquest és un debat molt intens, eh?
Clar.
El món de la ciència que diu que ho hem de tractar com una malaltia. L'envelliment.
Mira, les marques de cosmètics diuen com crema antiarrugues o pitjor, crema antiedat. Però si penses en el que significa antiedat, anti denota oposició.
Sí.
I què és el contrari de l'edat, de fer anys, no fer-ne?
Ai, no! Que l'alternativa a fer anys ja sabem què és, no?
Realment no ens interessa, no?
Et passes amb la crema i arribes a tenir
tres anys. No.
I la voluntat per assolir la joventut, la joventut eterna, no?, és molt antiga. Tothom cerca l'elixir, el secret, la fórmula per mantenir-se jove des del temps de Cleòpatra i des d'abans, perquè això és ancestral. El que passa és que a hores d'ara realment no m'ho he aconseguit del tot, no fer-nos gràcies.
grans. Per sort, després en parlarem, però...
De semblar-ho, potser, que no ens fem tan grans, però vaja.
De tota manera, és curiós, perquè...
Alguns més que d'altres.
Exacte. No són idees sustentades per una res. És a dir, per exemple, l'adolescència és un invent creat a mitjans dels anys 50 del segle passat.
Què vols dir que és un invent?
Abans, la idea de l'adolescent no existia. Existien els nens i els nens es feien homes. És a dir, per què no hi havia adolescents? Perquè
I les dones es feien, i les nenes es feien dones.
Per què? Perquè cada dos per tres hi havia una guerra mundial que et carregava 70 milions de persones. Mm. I després, perquè aquests adolescents no tenien diners per gastar. Aleshores, el sistema no els interessava com a classe.
No existien? Clar. No els podies etiquetar com a
adolescents. Passaven de la família a la nova família.
Exacte.
No?
Està bé.
Exacte.
Està bé.
I la infància és el mateix. Nosaltres ara dèiem, hòstia, al segle XIX es feien treballar, però és que no els veien com a nens. Els veien com a petits homes i petites dones que era una miqueta desesperant que no creixessin ràpid, no tinguessin força. És a dir,
perquè no eren productius, no portaven res de la família.
Necessito ja que aquest braç estigui una miqueta més fort.
Aleshores, l'adolescència, com a pel sistema que és nens que tenen diners per gastar i que estan esperant per entrar al mercat del treball, es va allargant, i aleshores el que passa que també, evidentment, i en altres coses, la medicina i tal, el fet de fer-se gran també va derivant. És a dir, ara la gent... espera viure 80-90 anys. Clar. Abans...
Però és interessant això que apuntaves, que sigui un invent des d'un punt de vista simbòlic, l'adolescència de fa 70 anys, però que sigui, diguem-ne, que ara mateix sigui l'edat preponderant. Clar. Tens la sensació que està avançada nanos de 10 anys i que s'allarga fins als 40 o als 50, en alguns casos. No?
No, i sobretot que com que ja fas gran, diguéssim, després, per què no allargar aquesta joventut? No?
Clar.
És a dir, com que cada vegada l'esperança de vida és més llarga, vols allargar també aquesta joventut. Però què passa? Que això genera un ideari que ens transmet en el llenguatge i en la manera de pensar, no? És a dir, ser jove és desitjable, és bo, és positiu, i ser vell és dolent.
Clar.
I si no podem evitar ser vells, ho hem de dissimular, no? Podem ser vells, però no podem fer-nos vells.
Però això conviu amb aquesta idea de les novetats al voltant de l'estètica dels cabells blancs, per exemple, no? De la cana, que bueno, en els homes sempre s'ha dit, és molt interessant, sí, molt bé. En el cas de les dones, de cop, hi ha una onada... a favor del mostrar els cabells blancs.
Sí,
no?
Però continua havent-hi més dones que s'operen que Home. No pas dones que es deixen els cabells blancs.
Sí.
Per una pressió estètica i social, no? És a dir, que al final sí que és vera que hi ha aquesta voluntat, però al final la realitat és una altra ara mateix. Mm.
De totes maneres, també tornem a una mica... Hi ha una pel·lícula ara que es diu Matusalem, que no té una pinta fantàstica, però els publicitaris han dit... envellir és inevitable, madurar és una opció. Vull dir que aleshores jo crec, per exemple, no sé si fem una miqueta de mirada històrica al moviment romàntic, el que col·loques un imaginari, el que importa és el sentiment, l'impuls, és a dir, la joventut per sobre de totes les coses, és a dir, és igual que vostè tingui raó.
La primera vegada.
Sí. Bueno, en aquest moment és un imaginari que hem comprat i que encara comprem. Mm-hmm. És a dir, que l'impuls, el sentiment, lo misteriós és més important i té una veritat que no té la gent gran que té experiència, la persona que és més acurada, que té una... Aleshores, coses com la família, el treball, la vida domèstica, es consideren renúncies d'aquest impuls. I això, tot això s'està menjant i ens està fent que nosaltres, que som vells, diguem, no, però en el fons... soc jove.
No, perquè estem la vida dissimulant, no? Dèiem, tenim els cabells amb maquillatge, gimnàs, operacions estètiques, com deia, aquesta tirania s'acarnissa amb les dones, que sempre han de ser desitjables, no? Han de ser objecte de desig, i més en professions en les quals han de donar la cara, perquè si sembles vella sembla que no et cuidis, no? I per tant no mereixes segons quines feines o segons quins reconeixements, no? I, clar, si tu t'arrisques a deixar-te els cabells blancs, que és el que comentàvem abans, t'estàs arriscant també a quedar-te sense feina, a no agradar i a no agradar-te, perquè com que no agrades en els altres, llavors acabes arriscant-te a esdevenir invisible, que és el que vols evitar, sobretot, no?
Sí, l'altre dia a La Vanguardia sortia una entrevista molt interessant a Ana Álvarez, que és guionista, còmica
sí,
i feminista,
molt, coneguda,
molt
sí.
activa, i que acaba de treure una novel·la que es diu Ànsia. I ella indica que les dones a vegades tenen relacions sexuals i emocionals amb persones llunyanes del seu estàndard físic a causa del patriarcat. És a dir, que encara que les coses van canviant a poc, els homes encara podem vendre l'estatus com un atractiu, ja, mentre que les dones sempre han d'estar guapes i joves, no? I aleshores ella diu, i cito textualment, ens ha ficat al cap que només valem quan som joves i guapes, així que arriba un moment en què comences a triar parella més per no estar sola que per una altra cosa.
Sí, i després l'altre dia recordem el viral de que Pablo Motos promocionava un suposat aparell que serveix per rejuvenir-se, no? Que sortia.
No sé què celular.
Hi havia una dona vestida amb bata blanca i dient coses estranyes, aparentment molt científiques, però que no signifiquen res, per intentar treure els quartos a la gent, no? Mm. I, esclar, al final, tota l'estona ens estan dient que hem de ser joves, que hem de semblar joves, que la joventut és possible, que hem de mantenir aquesta joventut, no? Però els miracles no existeixen i de moment no ens podem mantenir eternament joves si no som Brad Pitt.
Oh, m'agrada. Tinc el record d'aquella pel·lícula que es deia Herois. No sé si sabeu veure que al final sortia aquesta cançó en un moment molt significatiu. Sí. Que era de...